Al matí, sigues la veu, no el ressò. Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García.
I ara us demanem que no marxeu. Quedeu-vos al matí perquè us volem explicar com s'ha gestat Vitals, una sèrie documental de 3 episodis de la plataforma de streaming HBO que ens submergeix a les entranyes de l'Hospital de Sabadell, al laberint de passadissos, a les sales i serveis claus com són la pneumologia, les urgències, les UCIs o les habitacions del centre hospitalari durant la seva transformació històrica, en els inicis de la pandèmia, en els moments més crítics d'aquesta crisi sanitària sense precedents. I es parla de la por, de l'esgotament, de la preocupació, però també del companyerisme i l'amor. Mostrant els reptes físics i també els emocionals als que es van enfrontar pacients i també sanitaris durant la primera onada.
¿Te pongo un poquito más de agua?
Vaya regalo, ¿eh?
Vigilaré con la bici, no te preocupes.
Y digo, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Está maco, nena.
Una part de la teva vida, i tu,
I de
la seva.
Testimonis que impacten com un cop de puny a l'estómac i que ha copsat en Fèlix Colomer, autor d'aquesta proposta audiovisual que ha estat produïda pel Terrat i que s'estrenarà al febrer a HBO. Fèlix, bon dia i felicitats pel projecte que ens presentes per mostrar també el costat més humà d'aquesta pandèmia. I molt bon dia.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
A veure, explica'ns com sorgeix, com neix la idea d'aquest projecte que fa temps que s'està gestant.
Doncs neix d'una gran bogeria, que és que primer un amic meu que és metge, que treballa a l'Hospital del Mar, em diu: Fèlix, has de fer un documental del que està passant aquí, és molt boig, això s'ha de veure d'alguna manera. Jo, ja, però és impossible, qui ens deixarà entrar, no?, en plena pandèmia, si ja és difícil accedir segurament a l'interior dels hospitals, de les habitacions, encara més en plena pandèmia. Uh-huh. Però em vaig animar, i per què no provar-ho, no?, i vaig parlar amb l'Aleix, que és el cap de comunicació del Taulí, i li vaig dir una frase que després, mesos més tard, em va dir que va ser la frase que li va convèncer, que és: ja sé que ara et farà molta mandra accedir a que vingui un tio per aquí amb una càmera a explicar-ho a tothom, però segur que després estaràs content i orgullós, i gràcies a això, pues, va dir que sí, i vaig començar a anar jo en ple confinament. Doncs, al principi anava jo sol, amb una càmera, amb el meu micròfon, i inclús allà tenia el meu despatxet que em deixaven guardar les coses, la meva targeta de l'hospital, que podia entrar per on jo volia, i mica en mica anar buscant històries. I la gràcia del documental era parlar del que és el Covid de la manera més verídica o més humana possible, o sigui, marxar de les xifres del dia a dia, de tot el que tants morts, tants sanitaris que estan de baixa, etc., i centrar-nos en l'Alfredo, la Matilde, la Sílvia, la Isa, tant en pacients com en sanitaris, i no només a l'hospital, sinó també a les seves cases.
Uh-huh. I, de fet, ho aconsegueixes, deixar de banda els números i parlar de les persones, de les vides, no?, de les històries. Com ha estat també el procés de fer la selecció? Perquè suposo que no va ser fàcil, tampoc, no?, ni que t'obrissin les portes del Taulí, no?, com comentaves al principi, ni tampoc que els malalts o els sanitaris accedissin, doncs, a que, doncs, un equip gravés el seu dia a dia, no?, en moments complicats que després desgranarem.
Clar, va ser molt més fàcil del que jo pensava al principi. O sigui, tothom va estar disposat a dir: ostres, ens està passant això és una cosa històrica, hi ha gent a fora que no s'ho creu, que el Covid existeix, que el Covid mata, que el Covid és aquí entre nosaltres, i jo vull sortir, vull formar part d'això. Llavors, la forma de fer-ho era: jo passejava pel Taulí, diguéssim, m'explicaven moltes històries de pacients, de sanitaris, i la història que més em vibrava o més m'emocionava, doncs la començàvem a gravar. Al principi vam gravar moltes més de les que acabem posant, perquè algunes, doncs, s'assemblen molt unes amb les altres, i cada història és especial, cada relació entre infermeres o metges o els pacients amb les seves famílies també, i bueno, per això ho hem fet, sí.
I explica'ns algunes d'aquestes històries, no?, que coneixerem.
Doncs una d'elles, per exemple, és la Sílvia i Lisa, que és les que veiem ara al principi en el tràiler, que són dues infermeres que cada dia a les 7 del matí des de fa 10 anys agafen les bicis i se'n van a treballar. Elles són infermeres de quiròfan, però durant tot el Covid han sigut infermeres de la UCI per primera vegada a la seva vida i han hagut de conviure i normalitzar la mort i cada dia tornar a casa i mirar la cara del seu marit o la seva dona i els seus fills i dir, doncs avui se m'ha mort dos pacients, quan normalment pues, no passa quasi mai, no?, a quiròfan. I això amb les 12 hores diàries que tenien. I la seva història és molt bonica perquè bueno, la seva generositat ha estat tremenda. Hem pogut estar amb elles en els moments més delicats amb els seus pacients i alhora hem pogut estar amb elles a casa quan arriben i els esperen a les seves famílies que viuen en un món completament a part, no? I que de vegades això els hi va molt bé, però de vegades no entenen com pot ser que ells estiguin tan contents. En plan, no saben què està passant a dins l'hospital. I bueno, elles dues, per exemple. I després també elles dues... Perdona.
Això m'agrada molt, no? Perquè, de fet, en el documental doncs, mostres doncs, això, la seva tasca, no només com acompanyen doncs, els malalts, no? En situacions difícils, complicades, no? Fins i tot comunicant-se també doncs, amb els seus familiars, en l'últim moment també de vida, no? També en aquells comiats complicats en l'inici de la pandèmia, i també a casa seva, no? Suposo que un dels objectius és fer un reconeixement doncs, a tots els sanitaris i també demostrar que ells, treballant a primera línia, no?, a les trinxeres, no poden baixar mai la guàrdia, ni a casa ni a la feina.
Exacte, ells intenten que quan arribin a casa doncs, que oblidar-se del que ha passat, però els és impossible, tenen problemes per dormir, tenen problemes per comunicar-se d'una forma normal amb el que els està explicant la seva parella, del que han fet en el seu dia a dia normal. I sí, si això serveix una mica com a homenatge, sense, també una de les coses que vol fugir el documental, que la majoria de sanitaris crec que n'estan farts, sense que siguin herois, sense que siguin soldats, sense que diguin que estan lluitant com això, com herois, no? Vull dir que són persones normals que s'han trobat en una situació excepcional i com que són els màxims professionals que hi ha al món, no? Que és, si ets que ets sanitari, és perquè segurament ets bona persona i vols ajudar els altres, o sigui, crec que hi ha pocs sanitaris que siguin males persones. I com a mínim el que jo m'he trobat. I després la relació d'elles dues també és molt xula amb els seus dos pacients, perquè cadascuna té un pacient, no? Llavors és, aquest pacient és la seva vida, o sigui, és tot. Per al pacient potser és una infermera més, però per ells és tot. Llavors el cas de la Sílvia era l'Eduard i el cas de la Isa era el César, i bueno, era com ja quasi com els seus marits, quasi, perquè els hi explicaven tot, eren la persona que els hi ha fet, bueno, que els hi donaven les forces per seguir endavant i també cap a l'altra banda, o sigui, quan tenien un mal dia o un mal moment, també, i això es veu al documental, com són els pacients qui animen a les infermeres.
Aquest bescanvi d'emocions que vosaltres doncs, mostreu a Vitals, no? Per què aquest títol, Vitals? Suposo que per això, no?
Sí, perquè, clar, Vitals, primer de tot, que els títols sempre m'agrada molt que siguin com molt curts, d'una paraula, molt simples, que a més en anglès funciona igual, que és Vitals, i, clar, us representa tot perquè primer és el que explica el documental està ple de moments de tristesa, hi ha dos dels nostres protagonistes que moren durant el documental, vull dir, que els has estat coneixent a ells i a les seves famílies i acaben morint, o sigui, hi ha moments molt durs, però alhora també està moments plens de vitalitat, plens de vida, plens de força, plens d'esperança, que són l'única forma que tenen els pacients i sanitaris per creure en que això és possible. I realment el tercer capítol és molt bonic i està ple d'aquesta vida. I alhora, Vitals, que també no només significa ple de vida, sinó necessari. O sigui, una cosa vital és una cosa necessària, no? I necessàries són aquestes relacions que s'han fet entre pacients i sanitaris. I a més, així com a joc de paraules, doncs, també té el rotllo de les constants vitals, que és una cosa molt mèdica.
Doncs un munt de respostes, no?, per un títol ben encertat, que és tota una declaració d'intencions. Jo crec que també era vital deixar constància, no?, d'aquestes imatges úniques, ho hem de constatar, i també doncs, amb aquesta mirada, no?, de sensibilitat i de tendresa, sobretot també pel que comentaves, no?, explicant temes que són tabús ja a la nostra societat, com és la mort, no? I clar, doncs, que alguns dels protagonistes, doncs, inevitablement, doncs, marxessin, suposo que no va ser fàcil, suposo que va ser també una necessitat que també havies de documentar, no?
Exacte. Nosaltres, quan va ser una pena molt gran, perquè ens havíem empatitzat molt amb ells, no? Però per a les famílies era superimportant que, no pel fet que haguéssim mort, això vol dir que no han de sortir el documental, sinó més que mai. O sigui, si estem fent un documental del Covid, seria molt estrany que alguns dels nostres protagonistes no morissin. I realment va passar. O sigui, seguíem a uns 8-10 pacients i dos van morir. I les famílies que ja han pogut veure, no? Tots els protagonistes han pogut, els vam fer uns passes privats de 6 en 6, seguint la normativa i tal, a la productora, i les famílies dels pacients, clar, era un passe que jo estava una mica neguitós, no? Com ho viuran en el cas de les dues persones que han mort, i van estar supercontentes, inclús van poder veure coses, clar, per ells era veure els últims moments de la vida del seu familiar, que els emocionava per una banda, perquè és veure aquella persona que ja no viu, veure-la en vida, movent-se, etc, parlant, però a més perquè ells no hi havien estat, o sigui, ells no sabien res del que havia passat allà dins. I en certa manera era un privilegiat de poder estar allà, i el Janes, que era l'altre operador de càmera, i el Jordi, que era el sonidista, els hi va encantar veure, inclús van plorar, però d'alegria, de veure que hi havien hagut moments molt bonics, que havien estat molt ben acompanyats, que inclús amb la seva dona, perquè en els dos casos la dona acaba entrant a l'hospital perquè també estan contagiades i poden estar a la mateixa habitació. I clar, dins de la separació amb la família, com a mínim, poden estar amb la dona i hi ha moments molt tendres de fins l'últim moment de com la dona agafa la mà, no?, del seu marit despedint-se d'ell.
Perquè, sens dubte, clar, més als inicis, no? Encara desconeixem molts temes d'aquesta malaltia, no? Per això calen recursos, cal investigació, però clar, en aquells inicis, no?, quan vosaltres comenceu doncs, aquest rodatge, hi havia masses incògnites, no? I a més, suposo que un dels temes o dels efectes col·laterals d'aquesta malaltia va ser això, precisament, no?, l'aïllament dels pacients, dels malalts, no?, i la desconnexió amb les famílies. Per això també, doncs, vosaltres heu volgut demostrar, no?, com la tecnologia també doncs, va facilitar, va ajudar, no?, doncs, a incorporar doncs, alguns d'aquests missatges, no?, als pacients.
Sí, exacte. Sí. Bueno, la nostra forma, inclús també nosaltres ens convertíem una mica, que això ho agraïen les famílies, com em vas comunicant, no?, em donaven unes fotos impreses i jo li portava a la senyora Josefina i després inclús un iPod amb música clàssica i se la podia escoltar. Llavors també, diguéssim que els dos ens utilitzàvem en el sentit bonic per poder fer doncs, que es comuniquessin uns amb altres.
Parlant d'altres històries, no? Per exemple, de l'Alfredo i la Matilde o també de la Vanessa, amb només 34 anys, no?, que també doncs, va haver-hi d'ingressar a l'hospital en diverses ocasions.
Clar, doncs la Vanessa, per exemple, era un cas que volíem seguir perquè, bueno, això que es deia, no?, que els joves no tenen problemes amb el Covid, doncs ella era un cas superconcret de que sí, que té 34 anys, i quan nosaltres la vam trobar ja era el segon ingrés que feia, no?, li havien donat l'alta, però es va seguir trobant malament i va tornar a l'hospital i, bueno, ho ha passat molt malament. Després, bueno, ja es anirà veient el documental, però tota la seva història, però també justament el suport que tenia fora dels seus pares i la seva parella i el seu gos, que també es veu en una videotrucada des de l'hospital, com el gos plora, que jo no ho havia sentit mai, però un gos plorant, com aullando, com un llop, però plorant. I en el cas de l'Alfredo i la Matilde, per exemple, doncs, són un matrimoni que van estar els dos ingressats per Covid i la història doncs, és que l'Alfredo estava molt, 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 molt malalt i cada cop li posaven una màscara més grossa, que vol dir que necessitava més oxigen, i llavors la Matilde estava bé i va haver de marxar, no? Llavors l'Alfredo es queda sense la Matilde i la Matilde, llavors seguim la història des de les dues bandes, com la dona doncs, ho segueix des de casa patint, no?, i trucant allà amb com està el seu marit i el marit com doncs va vivint el dia a dia i mentre està passant això el seu company d'habitació se li mor la dona en una altra habitació, o sigui que toca a tothom, a tot arreu, tota l'estona.
Explica'ns també qui t'ha acompanyat en aquesta aventura, no? L'equip que forma part i també explica'ns que és un documental, no?, una sèrie de documental produïda pel Terrat. Com van anar les gestions? Els vas trucar tu? Et van trucar ells? Com va anar també
sí,
doncs, això?
La producció és del Terrat i de la productora de Forest Film, que és la productora d'aquí Sabadell, és una coproducció i llavors doncs vam començar, al principi la història va ser Jo vaig sol, vaig fent. Al cap de 15 dies me n'adono que a les 4 de la tarda li donen l'alta a un. Una trucada molt important. Comença a venir un segon operador de càmera i comença a venir el sonidista, també. Llavors, quan ja, mentre anem editant, i amb, aquest, amb això que anem editant, doncs li ensenyem al Terrat, que jo havia tingut contacte per altres projectes d'altres anys, i s'enamoren del projecte. Llavors passa a ser una coproducció i a partir d'aquí doncs, és com busquem, no? Perquè si volem fer un documental, doncs que es vegi els màxims de llocs possibles, i a més, si volem fer una sèrie, que és el que creiem que volíem, necessitàvem 3 hores per explicar bé aquesta història, perquè hi ha una evolució molt gran dels nostres protagonistes, per fer una sèrie només la pots fer si algú te la compra, si no, no la pots fer. Un documental encara, pots anar per festivals, per circuits més petits, etc, que ja m'ho conec perfectament i ho he fet sempre, i aquesta vegada era com diferent, no? I de cop, una dona que es diu Hanka, que és una senyora txeca d'HBO, que és una de les màximes jefes de documentals, doncs es va enamorar bojament de la història dins del Docs Barcelona, que es poden presentar projectes. El vam presentar, es va enamorar, i des d'aquell moment va dir això s'ha de fer, i s'ha de fer per HBO, i s'ha de veure a tota Europa. Ens han arribat desenes i desenes de propostes relacionades amb el Covid, però el vostre no té res a veure, perquè ho teniu l'accessibilitat que no ha tingut ningú al món i perquè esteu parlant en present. I no han passat de fa 3 setmanes vaig estar a l'hospital. No, esteu, ho estem veient en present, no hi ha entrevistes, no hi ha veus en off, les coses s'expliquen per si soles i a més estem com a dins del rovell de l'ou, no? I això i la Hanka ho va com veure molt i a partir d'allà doncs van començar molts mesos d'intriga, de si sí, si no, fins que finalment ens van dir que sí i clar, per nosaltres que es pugui veure per tota Europa el que hem fet, el que va començar com una cosa d'un dia de va, què faig avui? Doncs va, m'ho mail a l'Aleix, ja em s'hi cola. I va colar i ens anem a HBO, molt xulo.
Doncs per aquesta visió, també des del Parc Taulí, evidentment, malgrat la situació complicada, doncs mostrar amb transparència, no? Doncs el cor d'un centre hospitalari no és fàcil i més pel que comentàvem, no? En aquells mesos que es va haver doncs, de transformar adaptant doncs, a tot el seu equip i també doncs, a les infraestructures doncs, a donar servei i resposta, no? A aquesta pandèmia. Explica'ns també si ja tens ganes de veure'l a HBO, serà el febrer, quin dia hem d'apuntar el calendari també i de moment doncs, com va. Suposo que has rebut molts missatges, no?, d'amics i familiars.
Sí, doncs, clar, el més xulo és això, que ja tenim una data, que és el 7 de febrer, que sortiran, a més, sabem, els 3 capítols de cop, que és com ho volíem nosaltres, per no haver d'esperar una setmana, que de vegades HBO ho fa. I, bueno, doncs els inputs per ara, i només la gent ha vist el tràiler, i per mi el tràiler està bé, però la sèrie, queda malament que ho digui jo, però li fa 1000 voltes el tràiler. I tothom s'ha emocionat molt amb el tràiler, tothom està molt content, tothom té ganes de veure més, no? I això jo crec que és bonic. Inclús la gent està demanant, hem vist per xarxes, que la gent està demanant traieu-lo ja perquè tothom es conscienci de, no?, que això ajudarà d'alguna manera, pot ajudar. I el que deies abans de la generositat del Taulí, totalment, inclús els directius també surten al documental i formen part, són una de les trames que anem veient com es van reunint, no? I de cop la gent que tenia més poder durant aquell temps, més que els alcaldes i que els presidents, eren els directius dels hospitals. O sigui, amb ells estaven les decisions que prenien, no? Quantes màscares compraven, quants respiradors. Pues tot això també ho tenim gravat i anem veient les dificultats que es troben, com se'n surten, les reflexions que fan. O sigui, hem pogut estar també en aquest despatx i anar veient també l'evolució de si s'obre o no les pistes d'atletisme amb l'hospital temporal. Tot això també, també surt.
I, Fèlix, què t'emportes d'aquesta experiència?
Doncs, primer de tot, doncs la brutalitat que ha sigut poder estar on tothom volia estar, no? El privilegi de poder estar on tothom volia estar i poder explicar aquestes històries de tanta gent que, si no, serien invisibles i que ells havent-ho vist, sobretot, i que tothom ha estat molt content i que tothom veu que això és un producte necessari, doncs és per mi genial. I una altra cosa que per mi és brutal, doncs dues més, no? És que serà la primera sèrie en HBO en català i l'altra que Sabadell és protagonista absoluta de la sèrie, no només el Taulí, sinó que apareix tota l'estona. O sigui, vas veient l'evolució dels carrers que passen a estar buits, a estar plens quan el confinament es va acabant, hi ha plans recursos de la Torre de l'Aigua, vistes de la Mola des de l'hospital, o sigui, audiovisualment Sabadell arribarà al món, no?, gràcies a Vitals, i això per mi em fa, fa molta il·lusió.
A nosaltres ens encanta. Fa temps que coneixíem que s'estava gestant doncs, aquest projecte i situar Sabadell i, evidentment, el Parc Taulí doncs, com a centre neuràlgic, no? En una plataforma com HBO i que, a més, jo crec que farà sacsejar a qualsevol ciutadà, no només a qualsevol català, sinó a qualsevol ciutadà europeu, perquè jo crec que si alguna cosa té aquesta pandèmia és que ens ha equilibrat a tots, ens ha transformat la nostra vida, ens ha sacsejat i jo crec que segurament remouràs molt doncs a l'interior dels ciutadans. Explica'ns, per acabar, també una recomanació, un consell també pels nostres oients, tu que has vist de primera mà doncs, el drama, la solitud, també l'angoixa, no? L'esgotament. Ara s'acosten doncs, a aquestes festes assenyalades. Sembla que s'acaba el món, no? Si no ens trobem, i potser doncs, hauríem de ser tots responsables i intentar doncs, gaudir d'un Nadal més de recolliment, més en petit, no? Comitè. Què diries a la gent?
Doncs mira, una cosa que hem fet la nostra família, justament, que ho parlàvem ahir amb la meva mare, que ens anàvem a fer un superdinar familiar amb dues famílies, no?, juntant mm-hmm. això, i finalment, pues, és una tonteria, però canviarà molt. Farem un vermut, en canvi de fer un dinar a un sobretaula, a una terrassa molt grossa que tenim, ens reunirem els pocs que som, i farem un vermut a distància, a distància, separats i tal, però no ens asseurem en una taula, en un interior. I això és una tonteria i és una decisió que van prendre ells i vaig pensar, ostres, està molt, molt ben pensada, no? I també gràcies a tots aquests dies als telenotícies i tal, que ens han anat dient que en 9 minuts de dinada sobre taula ja estaríem tots contagiats si no hi ha cap finestra oberta, doncs a l'aire lliure un vermut, en canvi d'un dinar de Nadal, i mira, canviarà. I a les 2 de la tarda tots cap a casa a fer la siesta. Uh-huh.
Si al final es tracta, no?, doncs, de mantenir la màgia, l'alegria, el dia a dia, però canviant i adaptant totes aquestes mesures i aquests hàbits, no?, que tots tenim clar i que hem d'incorporar si volem que s'acabi doncs, aquesta pandèmia. No sé si també tens previst fer una segona part de Vitals o això dependrà de les audiències.
Ja, no, ostres, seria realment per cada onada es podria fer una sèrie, malauradament, però com que el nostre no va amb l'actualitat realment, perquè no va amb les xifres ni res, els nostres protagonistes, la seva trama, diguéssim, ja s'ha acabat, ja estan tots fora a l'hospital. Per tant, ens quedem això. Nosaltres volíem parlar d'aquestes persones que representen a totes les altres, tant sanitaris com pacients. I hem cregut que eren tres capítols, ni un mm-hmm. més ni un menys. Amb això expliquem, jo crec, la totalitat del que poden viure tots els tipus perfils de persones amb el que fa el Covid.
Mm-hmm. I suposo que què? Ja pensant, maquinant a veure quin proper projecte faràs?
Doncs sí, la veritat és que estic ja com amb tres o quatre coses alhora pensant i començant a fer coses i encara no sé quin triomfarà o quin es quedarà, no? Perquè comences moltes coses i després algunes es van caient. Però sí, sempre en projectes.
Uh-huh. Sí, perquè ja et coneixem i segur ets molt inquiet i segurament, i afortunadament, doncs segurament el 2021 portaràs d'altres projectes. Moltíssimes gràcies, uh-huh. Fèlix, i a tot l'equip per aquest documental, per aquesta minissèrie que nosaltres doncs, seguirem de ben a prop a partir del 7 de febrer. De moment, deixem els nostres oients amb el tràiler també per doncs, això, anar doncs, despertant la seva curiositat. Una abraçada ben forta i bon Nadal.
Una abraçada i bon Nadal.
No es un hospital en tiempos normales, no es una situación normal y estar aquí implica sacrificios.
Hay que entrar ya. Lo está conteniendo, pero es una angustia.
Que nos vamos a tocar aquí.
Yo ya lo sé que todos los días se muere gente, pero yo también no quiero saberlo.
Si hay unos 50 años, ¿qué sabes cuándo nos va a pasar això?
Que hem tingut de deixar la vida.
No acaba de tirar, no acaba de mejorar y sufrir, no podemos hacerle sufrir.
Al final la vida, un dia o l'altre, té un final.
I l'altre no cal que sigui ara. Ni així.
Con 34 años, ¿es normal ponerme a 170 para hacer 2 metros?
El sortir és aquesta. Però també una mica.
El César té una sorpresa per tu.
Te quiero.
¿Está hablando él?
Sí.
Hasta la tarde.
Hola.
Te envío la tramuntana.